I vull afegir una altra, la veu d'un altre expert, l'advocat Benet Salellas, que tenim també al telèfon. Senyor Salellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Per vostè, quines són les claus d'aquesta sentència del Tribunal Superior del Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Dispensi.
Clar, jo em situo molt en el debat que vam tenir el dia de la vista, a l'abril passat, on hem de tenir clar també d'on venim. És a dir, la jurisprudència del Tribunal fins ara el que deia és que només es podien al·legar qüestions vinculades a drets fonamentals vulnerats per tribunals de justícia d'estats interns, no? De països de la Unió Europea, quan era una deficiència sistemàtica i generalitzada. No? Una de les coses que vam suggerint a la vista i que assumeix el tribunal és que es pot plantejar aquest debat en els tribunals quan resolen euroordres quan es tracti de vulneracions de drets vinculades a grups objectivament identificats. Per tant, ja no cal demostrar que és una deficiència sistemàtica o generalitzada, sinó que ens permet obrir aquests debats en supòsits de grups objectivament identificats, que és el que vam proposar, perquè pensem que és el que passa en relació, diguem-ne, a la judicialització de l'independentisme, no? I a la persecució, a l'oferta, totes aquestes categories que hem anat posant al damunt de la taula. I, per tant, en aquest sentit, penso que és molt interessant que el TJUE fa un pas endavant, fa avançar la jurisprudència en el sentit de dir, ei, el debat sobre vulneracions de drets fonamentals en el si de la Unió Europea és possible avui quan parlem de persecucions de grups. També em sembla un concepte que és molt més evolucionat i molt més interessant que el concepte de minoria nacional que algunes vegades s'ha plantejat. Per tant, a mi des d'aquesta perspectiva em sembla que no surt guanyant Llarena. Diguem-ne, Llarena el que buscava era que el TJUE digués que els tribunals belgues no podien denegar OEDs en relació, diguem-ne, a al·legacions de vulneracions de drets fonamentals comeses per tribunals interns de la Unió Europea, i per tant aquest objectiu de Llarena ha quedat clarament desestimat. També tot el que tenia a veure amb la discussió del valor, no, del dictamen del grup de detencions arbitràries de Nacions Unides, que el que diu el TJUE és que bé, que com a prova única no, però que sí que és un document que acompanyat d'altres evidències pot servir per justificar aquesta situació de, diguem-ne, la persecució d'un grup, no? I per tant, bé, penso que la partida segueix oberta, que el que buscava la prejudicial, diguem-ne que això que estem comentant avui és una maniobra que provoca Llarena, no?, amb les seves prejudicials, doncs aquesta maniobra no ha aconseguit l'objectiu que buscava el Tribunal Suprem, que era blindar la seva posició, sinó que al revés, ha deixat la partida oberta i permet que els tribunals belgues continuïn denegant si tenen les proves al davant, evidentment. Això no, aquí ningú no pot fer cap pronòstic del que passarà, perquè al final hi haurà decisions de tribunals belgues que s'hauran de dictar, però en tot cas permet que els tribunals belgues continuïn valorant aquesta situació i ens fa avançar en un concepte nou, que és aquest del grup objectivament identificable.
D'acord, per tant, hem fet bé l'anàlisi, com a mínim al principi, la diagnosi, que ens hem fixat tots en aquesta expressió del grup.
Que és una expressió que vam proposar el dia de la vista, precisament als advocats, i per tant, jo en aquest sentit em sento com molt satisfet de que la jurisprudència, que sempre avança molt a poc, és una manera transatlàntic, no? Per tant, al tribunal hi ha moltes coses que diu a la sentència, doncs que les ha dit moltes vegades, però de coses noves, i aquí és on ens hem de fixar, diu aquesta, i per tant, jo crec que això és molt important.
Gràcies, Benet Salellas.
Vinga, adéu, bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.